Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saps quants turistes van visitar Barcelona ciutat l'any passat? Doncs ho van fer més de 12 milions de turistes, la majoria estrangers. Són molts turistes, són pocs? Depenent de qui li preguntem, doncs segurament la resposta serà diferent. No és el mateix un veí de tota la vida que visqui, per exemple, al barri de la Sagrada Família, que un restaurador que tingui un local en plena Rambla, perquè els interessos, evidentment, són diferents. No hi ha dubte que el turisme massiu ha canviat la fesomia de Barcelona. Només cal passejar pel centre per comprovar que només et creues amb turistes i que els tipus de comerç estan enfocats als visitants. Però, clar, la despesa turística feta a Barcelona l'any passat supera els 9.000 milions d'euros. Pot Barcelona prescindir d'aquesta activitat econòmica, d'aquests ingressos? Quin hauria de ser el límit de turistes? El que està clar és que no es tracta de defensar només el creixement econòmic, però tampoc de negar-lo. S'hauria de poder trobar un equilibri regulant bé el fenomen del turisme amb el consens de totes les parts implicades, perquè si no s'actua amb seny i si no es busca aquest equilibri, llavors apareixen altres fenòmens, com la turismofòbia, que no resolen res, però sí que tensen encara més la corda. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Segons dades d'un estudi recent de l'Ajuntament de Barcelona, el 61% de veïns creu que s'està arribant al límit de la capacitat de rebre turistes. Doncs dissabte que ve, unes 80 entitats i organitzacions socials, veïnals i ecologistes participaran en una manifestació a Barcelona per denunciar precisament el turisme massiu i les conseqüències que això té per la ciutat. Es reobre el debat sobre si és possible garantir l'activitat econòmica d'una ciutat, en aquest cas com Barcelona, i alhora permetre que els veïns de tota la vida puguin viure amb una certa tranquil·litat i comoditat. Li preguntem a l'Ariadna Cotent, que és membre de la plataforma Zeroport. Ariadna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda i gràcies per tenir-nos en compte i trucar-nos.
Doncs et trasllado aquesta pregunta, Ariadna. És possible fer compatible aquests dos drets, el dret de, per exemple, restaurants, comerços, hotels, a poder viure dels seus negocis i el dret dels veïns a poder gaudir de la seva ciutat, dels seus carrers, sense les molèsties que genera la saturació del turisme? Què penses, Ariadna?
Doncs ara per ara, i per això ens manifestem aquest dissabte, ara per ara això està sent cada cop més complicat. I les entitats polítiques no estan ajudant per res amb que això millori. És a dir, darrerament cada cop s'estan fent més megaesdeveniments que ens porten més turisme. En comptes d'intentar fer algun tipus de regulació, intentar canviar una mica el model econòmic, que no sigui tot un monocultiu turístic, el que s'està fent és intentant potenciar cada cop més esdeveniments i que vinguin més turistes. I un exemple d'això és, doncs, ara que estan obrint dues noves terminals de creuers que estaran en marxa d'aquí un parell d'anys i implicaran 1 milió més de creueristes, o la Copa Amèrica que impliquen 2 milions i mig més de visitants. Mm-hmm. Vull dir que en comptes d'estar fent un pla per veure com es gestiona tot això, no s'està fent res, sinó al contrari, s'està potenciant més.
Mm-hmm. El que és evident, Ariadna, és que el que veiem a Barcelona no passa només a Barcelona, sinó que és un fenomen que es repeteix en moltes altres grans ciutats del món, no? Si passegem pel centre de qualsevol d'aquestes ciutats, ja veiem que tot està enfocat al turisme. Per tant, no seria només un model de casa nostra, sinó que va molt més enllà.
No, clar que va molt més enllà. És un problema del model global que hi ha ara en el turisme. El turisme, bueno, doncs, els grans capitals mundials han vist que el turisme és una molt bona font d'això, no? D'obtenir grans ingressos, amb la qual cosa, doncs, bueno, doncs s'ha fet una gran inversió i, sobretot, primer es va començar per un turisme més de sol i platja i en els darrers anys doncs s'ha fet una gran inversió en turisme de ciutat, amb la qual cosa s'estan mercantilitzant no només Barcelona, sinó totes les ciutats. Al final, la ciutat ja no és una ciutat, sinó que és com un producte, no? I els que hi vivim amb ella som una mica com els figurants, no? Mm-hmm. Que mostrem el que queda encara de l'antiga ciutat. Però no només és a la resta del món. Aquí a Espanya també està passant a molts llocs. Mm-hmm. Canàries es va manifestar perquè tenen el mateix mateix problema. Balears ho van fer fa unes setmanes i ho tornaran a fer a finals de juliol. Ho està fent fins i tot llocs que per nosaltres, vist des de Barcelona, estan poc turistitzats, com Cantàbria o Sant Sebastià, que dius, està molt lluny del que tenim nosaltres, però ja s'estan aixecant perquè ja veuen cap on va, no? el model i el perill, no? per la gent que viu en aquests indrets. Vull dir, per suposat és una cosa global, però nosaltres pensem que hi ha maneres de gestionar aquest turisme i hi ha maneres també de gestionar el model econòmic que no sigui només basat en el turisme, com cada cop més és a Barcelona.
Precisament en el cas de Barcelona, des de l'Ajuntament s'han pres o s'han anunciat algunes mesures, per exemple, una millor gestió del turisme en 16 àrees de la ciutat, les que estan més massificades, la eliminació dels pisos turístics, l'augment també de la taxa turística. Són mesures que van una mica en la direcció del que vosaltres demaneu, no? En la línia de filtrar una mica més el turisme que ens arriba, no? Imagino que ho valoreu positivament.
Bueno, positivament, però no del tot, perquè en realitat són mesures que nosaltres feia molt de temps que estàvem demanant. També, per exemple, van comentar el tema de començar a pensar a tancar terminals de creuers, i nosaltres feia molt que ho demanàvem. I a nosaltres ens dona la sensació de que són mesures perquè ja les administracions es donen compte. Per un costat, sembla ser que es donen compte que la ciutadania està molt farta, però per l'altre sí que fan aquestes mesures, però per l'altre segueixen apostant per esdeveniments que porten molta gent a la ciutat. És a dir, segueix apostant per la Copa Amèrica, segueix apostant per la Fórmula 1, segueix apostant per altres esdeveniments esportius. I les mesures, nosaltres valorem les mesures que són extremadament tèbies. És a dir, pujar uns 75 cèntims la taxa turística no servirà perquè vinguin menys turistes ni perquè reguli el turisme, això està clar. Per un altre costat, el tema dels allotjaments turístics és una miqueta, una mesura que ha fet l'alcalde, però és una mesura, no està pla, perquè d'aquí 5 anys no sabrem, és un altre mandat, no sabrem quin alcalde hi haurà i quines intencions tindrà. I per un altre costat, l'únic que fa, en realitat, és aplicar el decret de la Generalitat sobre huts, vull dir, només fa això l'alcalde, només diu, jo aplicaré això d'aquí 5 anys si sóc alcalde. I d'aquí 5 anys doncs ja veurem com està desaturada la ciutat. Segurament, si seguim amb aquest ritme, molt pitjor.
Vosaltres denuncieu, i ho tornareu a fer dissabte en la manifestació que hi ha convocada, que com a conseqüència d'aquest turisme massiu, molts veïns es veuen obligats a marxar de la ciutat, hi ha comerços de tota la vida que tanquen, i això és veritat, i ho podem veure només passejant pel centre de Barcelona, però el culpable és només el turisme, Ariadna? No s'està criminalitzant una mica un sector que tampoc no ho té tot dolent? No? Alguna cosa bona tindrà.
A veure, una part important dels ingressos de la ciutat de Barcelona provenen del turisme, això és evident. El que sí que ha arribat un punt que aquests impactes per nosaltres són molt superiors als impactes negatius als que poden ser positius. I hi ha un punt molt important, que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge va molt directament relacionat amb pisos turístics i el que són allotjaments temporals que passen per turístics o pseudoturístics. És a dir, molts allotjaments temporals, per exemple, a l'esdeveniment de la Copa Amèrica, doncs molts allotjaments temporals queden ocupats per la Copa Amèrica i això tensiona de forma molt greu el mercat immobiliari. És a dir, que nosaltres el que veiem és això, que per suposat no diem zero turisme, no, però sí menys turisme, decreixement turístic, planificar un decreixement turístic i plantejar clarament un altre model econòmic. No pot ser que la ciutat de Barcelona cada cop més es dediqui tot el seu ingrés, el seu producte interior brut, bàsicament ja es dedica només al turisme. Això és impossible, perquè ja es va veure durant la crisi de la Covid, que és un sector molt fràgil i a la mínima que passa qualsevol esdeveniment internacional, doncs la ciutat de Barcelona, doncs molta gent es queda sense feina. Feines que ja igualment són molt precàries, perquè les feines del turisme són molt més precàries que en altres sectors. Nosaltres creiem que s'ha de recolzar altres sectors que no només el turisme, i més amb l'emergència climàtica i ambiental que vindran els propers anys. Creiem que és una molt mala aposta seguir incidint en més visitants i més turisme. Això és el que pensem.
Clar, moltes de les entitats que convoqueu la manifestació de dissabte esteu en contra, ja ho estàs explicant, no? De l'ampliació de l'aeroport, de més terminals al port, de la Copa Amèrica, però aquest posicionament del no implica també la pèrdua d'oportunitats per Barcelona? Perquè, clar, aquests grans esdeveniments també ajuden a col·locar Barcelona al món, que se'n parli de la ciutat. Aquest col·locar-se al món per vosaltres té més contres que pros?
Home, nosaltres creiem que Barcelona ja està molt col·locada al món, extremadament col·locada al món. Nosaltres el que sí que fem, perquè nosaltres tampoc volem que ens vagin dient, és que vosaltres sou els del no a tot, perquè no és així. Nosaltres sí que tenim propostes per fer una alternativa al que tenim ara. I nosaltres, el dia de la manifestació, traurem un comunicat amb el qual totes les entitats que han estat participant amb l'elaboració de la Mani i totes les entitats que han estat implicades, doncs han fet les seves aportacions per com s'ha de canviar el model, en cada un dels aspectes, amb l'habitatge, amb els temes laborals, amb l'aeroport, amb el port, com es pot canviar el model. Unes aportacions concretes, a més, i sortirà el proper dissabte.
I explica'ns una mica, Ariadna, com anirà aquesta manifestació de dissabte, quina hora és, quin recorregut farà i quina és l'expectativa que teniu, no?
Sí, bueno, l'expectativa esperem que vingui molta gent, la veritat, perquè ens som conscients de que hi ha molta gent enfadada i molt saturada del tema de turisme, i no només d'activistes socials o ambientals, sinó la gent dels barris, la gent dels barris que ho pateix diàriament, que tenen pisos turístics a la seva escala o que els han fet fora perquè dediquen el lloguer pues, a lloguers temporals o lloguers d'habitacions. Vull dir, nosaltres esperem que realment sigui una manifestació massiva i comença a les 6 de la tarda a Passeig Colón amb drassanes.
Molt bé, Ariadna Cotén, membre de Zeroport, una de les entitats convocants d'aquesta manifestació de dissabte a Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, per acostar-nos doncs, quina és la vostra posició, no?, sobre un turisme massiu, que és veritat que satura algunes zones de la ciutat, però està clar també que és un fenomen molt complex amb molts interessos diferents i que s'ha d'abordar i resoldre sempre des del consens i des del diàleg. Gràcies, Ariadna, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Fins una altra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs seguirem encara un dia més amb un temps estable. Demà puja la temperatura a bona part de Catalunya. Farà més calor, tret del sud del Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on baixarà a causa de la marinada. A la nit també pot caure algun ruixat al sector occidental. I com deia, de cara al cap de setmana, per si heu de fer plans, torna la inestabilitat. Dissabte ja s'esperen xàfecs amb tempesta a l'interior, sobretot al quadrant nord-est, i les temperatures també baixaran. I del temps al trànsit, volem saber també com s'està circulant a la xarxa viària catalana. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora no parlem de grans problemes a la xarxa viària catalana. Retencions puntuals a vies properes a Barcelona, com puguin ser l'autopista P7, amb aturades en sentit nord a l'alçada de Bellaterra, i també aturades puntuals a Barberà en sentit sud, a la C17, cues entre Lliçà de Vall i Parets en direcció a Barcelona. Retencions també d'entrada a la capital catalana, tant a la C58 com a la C33, entre Montcada i el Nus de la Trinitat, per una possible afectació que hi ha al principi de la ronda litoral de Barcelona. A banda d'això, destacar també cues a la ronda de dalt de Barcelona per les obres que hi ha a l'alçada de la Vall d'Hebron, que tallen un carril en cada sentit de la circulació, en sentit Trinitat i a retencions des de Diagonal i en sentit Llobregat des de Via Júlia. També problemes a la ronda litoral de Barcelona en tots els sentits de la circulació. De moment, això és tot. Des de Català Trànsit, bona tarda.
I de seguida parlem de la facilitat amb la que menors i adolescents tenen accés a continguts sexuals i pornografia a internet i com aquesta realitat pot tenir greus conseqüències en el seu desenvolupament emocional. Com podem evitar-ho? Quin és el paper que han de jugar els pares? Ho intentem resoldre d'aquí a uns minuts.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Tres de cada quatre menors o adolescents han rebut imatges o missatges sexuals per internet, segons un informe de la Fundació Mútua Madrilenya. És el que es coneix com a violència sexual digital. Estem parlant d'imatges sexuals que es reben sense haver-les sol·licitat o de l'accés involuntari a continguts pornogràfics. És indubtable que el consum de pornografia per part de nens, adolescents i joves és ja un greu problema social. 7 de cada 10 joves ja en consumeixen de forma habitual. L'edat d'inici la podem situar en els 12 anys i els efectes que això té en el seu desenvolupament i en la forma que tindran de relacionar-se en el futur obre un escenari molt preocupant, Mar Puerto.
Sí, i no només això. Cada cop més nens i adolescents estan exposats a imatges sexuals a internet. Aquest accés, aviat i no regulat a contingut sexual, pot tenir greus conseqüències en el seu desenvolupament emocional i psicològic. L'increment d'aquest contingut i la falta de control sobre el qual nens i adolescents veuen i reben en línia és un problema que afecta a tots, pares, educadors i també a la societat. Amb Lorenzo Kuckling hem parlat de que els adolescents d'entre 13 i 15 anys són els més vulnerables amb una incidència i lleugerament major en les dones. A més, també assegura que més de la meitat dels agressors són coneguts de la víctima, incloent-hi amics, parella i familiars.
Son conocidos, conocidos de la víctima, pero vamos, en un 52% de los casos, y también en un más de un 50% de los casos son hombres, uh-huh, o jóvenes, hombres o jóvenes de sexo masculino que actúan solos o en grupo.
A més, els agressors utilitzen mètodes d'actuació variats i repetitius per tal d'incitar els joves a que interactuïn amb ells.
Recibir fotos de contenido sexual no solicitado, recibir mensajes insistentemente pues para mantener una relación sexual, sexting, el envío de imágenes íntimas o sexuales y luego compartirlas, chantajes.
D'altra banda, Flavio Castiglione, psicòleg clínic i educatiu, vocal de la Junta de Psicologia de l'Educació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i treballador també del Centre Mentor de Barcelona, explica quines formes d'agressions són les més freqüents.
Una és una mena de ciberassetjament, diguem, però amb contingut sexual, diguem, no? Aquesta seria la més típica. I després estan les maneres que serien... Bueno, de fet, serien el mateix, és una mena de ciberassetjament, però les motivacions poden ser... o els motius poden ser diferents. El més habitual... és que no hi ha una, per part dels adolescents, és una conducta grupal, sí? Rarament això es fa a nivell individual solitari, diguem, no? Per què? Perquè dins del grup té unes connotacions de manca de consciència dels efectes d'això a nivell grupal, es retroalimenta, també hi ha una qüestió de no sentir-se exclòs del grup, etcètera, no?
L'impacte psicològic d'aquestes experiències és significatiu, amb un 29,5% dels afectats requerint ajuda psicològica. No obstant això, Castiglione respon a per què moltes d'aquestes situacions no es comparteixen ni amb els pares ni tampoc amb les autoritats.
En aquest sentit hi ha dos problemes. Una, que no s'expliqui, sí, que s'ho guardi, però sigui per vergonya, per por també a reacció de l'agressor, però també perquè actualment la resposta que pot rebre aquest noi o noia tampoc atura la conducta, eh? O sigui, aquest és el segon problema més important, diguem, no? Perquè això s'ha de tallar en sec.
La Guàrdia Civil, per la seva banda, també ha emès recomanacions per pares, educadors i menors, enfatitzant la importància d'acompanyar i fer costat als joves en el seu ús de dispositius electrònics i fomentant així la denúncia de qualsevol situació per tal de prevenir i aturar la violència sexual digital.
I parlem també aquesta tarda amb la Marina Fernández, que és professora de neuropsicologia de la Universitat Abat Oliba Seu i que, a més, és presidenta de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils. Marina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Que 3 de cada 4 menors i adolescents a Espanya hagin rebut en algun moment al seu mòbil missatges de contingut sexual, fotografies o pressions per mantenir una trobada o fins i tot relacions, evidentment és molt greu, segons les dades de l'informe que estem comentant, no?, de la Fundació Mútua Madrilenya. És una xifra preocupant i que vindria a demostrar, d'alguna manera, Marina, que no estem davant de casos puntuals, no?
Exacte, no? Una miqueta les dades el que van indicant és que pels 9 anys els nostres menors accedeixen o es troben, millor dit, un contingut doncs, inadequat des del punt de vista del contingut sexual a través dels videojocs i, clar, encara a les famílies i en general pel propi neurodesenvolupament no ha donat temps a que es creïn tot un conjunt d'habilitats psicològiques que són necessàries per gestionar i per elaborar aquest tipus de contingut, no? I, per tant, trobem un nen doncs, molt immadur des del punt de vista bueno, d'entendre aquesta situació, de ser crític i de prendre una decisió davant d'aquest contingut.
I quan un menor o un adolescent doncs, passa per un d'aquests episodis, no? Imagino que les reaccions poden ser diverses, o bé ho amaga per vergonya o per por, a quina sigui la reacció dels pares, o bé la contrària, no? Que de seguida ho expliqui a casa, a la família, però clar, aquí depèn molt de quina és la relació entre pares i fills, de quin sigui el grau de confiança, i aquesta jo crec que és una clau important, no? Perquè aquests episodis no vagin a més.
Exacte. Nosaltres el que pensem és que nosaltres hem d'anar educant els nostres fills en totes les seves àrees vitals sense que hi hagi doncs, un dispositiu o sense que hi hagi aquest contingut necessàriament a les seves vides i, per tant, el que hem d'anar fent és intentar anticipar-nos a que arribin aquests continguts, perquè aquests continguts els hi arribaran per una via o per una altra. Per tant, clar, les reaccions d'amagar, d'ocultar-ho o bé de compartir-ho amb família per poder fer una elaboració conjunta del que del que està passant i veure com es gestiona, dependrà molt de l'educació que haguem fomentat als nostres fills i, per tant, dels valors que a casa cada família doncs, decideixi donar.
Exacte, és el que tu dius, no? El paper dels pares és igual d'important abans de que això passi com després. És a dir, s'ha de parlar molt abans perquè els nens tinguin tota la informació i després, imagino, evitar sobretot reaccions de càstig, intentar ser comprensius, intentar empatitzar, perquè els nens segur que ja s'ho estan passant força malament, no?
Exacte, sobretot perquè arriben amb unes edats molt primerenques, on insisteixo que encara no ha donat temps a fer tot aquest procés que necessita temps i que necessita espais d'aprenentatge tant a l'escola, però també sobretot a la família i també amb els iguals, no? Per tant, com que no ens ha donat temps d'això, perquè el cervell es va desenvolupant fins als 24 anys i les habilitats psicològiques també, com a famílies el que hem de fer és acompanyar aquests nens, sobretot des del punt de vista d'intentar fer les bones preguntes. Jo crec que aquí, com a pares, ens hem de situar en un pla d'intentar dir, bueno, doncs tu què en penses, com t'ha fet sentir, què creus que passaria, què opines. Jo crec que és trobar les preguntes adequades per anar-los acompanyant i que ells tinguin el seu pensament crític quan nosaltres no estiguem a sobre o al costat, no?
Imagino que els casos més greus es produeixen quan hi ha un xantatge, per exemple, amb fotografies, que en aquests casos són més difícils de gestionar, sobretot si el nen o l'adolescent ho intenta gestionar sol, no?
Exacte, és que nosaltres també hem d'educar en que l'entorn virtual i l'entorn real doncs tenen els mateixos drets i els mateixos deures. Per tant, d'alguna manera, també hem d'intentar transmetre als nostres fills que el que no t'agradaria que et fessin a tu en el món real, tu tampoc no ho has de fer i tampoc no ho has de patir. I en aquest sentit entenc que entenem que les noies tenen un pitjor paper en aquest sentit. Llavors, penso que hem de seguir, no?, acompanyant amb aquests valors de la protecció, de la intimitat, de la informació i intentar que la pressió que també senten els adolescents, especialment de cara a fer aquest tipus de conductes, doncs sigui cada cop menor, no?
I no sé, Marina, si l'impacte emocional que tenen aquests episodis en els menors pot arribar a deixar seqüeles.
Clar, és que també estem parlant de que un dels vídeos que més s'està veient entre l'entorn adolescent a nivell de pornografia és una violació en manada, no? Llavors, clar, què és el que està passant? Doncs que els adolescents, els nostres menors, s'estan desensibilitzant i, per tant, cada vegada veuran vídeos més violents i ho normalitzaran. I això és un greu perill després per reformar les seves relacions afectives i sexuals. Llavors ja comencem a trobar casos a la literatura de nois i noies que diuen que el fet d'haver rebut aquestes imatges o el fet d'haver rebut aquesta educació afectiva sexual per aquests vídeos, no?, i per aquestes informacions de les xarxes socials els està generant un gran prejudici, no?, en la vida emocional, en la vida de parella, en la vida de les relacions socials i per tant, clar, conseqüències emocionals i psicològiques hi hauran, evidentment. Aquí també la família té un paper molt important perquè tu pots anar ubicant tota aquesta informació i aquest acompanyament doncs serà clau, no?
Clar, i per evitar que això passi, que els nens rebin missatges de contingut sexual o d'algun altre tipus de violència, sembla d'entrada doncs, que l'opció més dràstica, però que potser podria ser la més eficient, seria evitar que tinguin un mòbil almenys fins a una certa edat, no? No sé si és el que defenseu en la vostra associació. Considereu que aquí no hi ha terme mig, vull dir que fins que el nen no està prou madur no hauria de tenir un mòbil.
Clar, nosaltres una mica en la línia d'evitar, no?, el debat d'educar o prohibir, nosaltres creiem que hem d'anar educant, però també retrasant el moment en què li donem un dispositiu i fomentant la regulació en les pàgines web inadequades i en les xarxes socials que promouen, entre d'altres, aquest tipus de contingut, no? Aleshores, nosaltres pensem que un tipus de dispositiu intel·ligent que està pensat pels adults no està pensat per un nen que encara té un cervell en desenvolupament i que, per tant, les habilitats psicològiques que emergeixen d'aquest neurodesenvolupament no estan adquirides. I llavors entenem que tot aquest contingut que van rebent no són capaços ni de gestionar-lo, ni d'entendre'l, ni moltes vegades de compartir, ni per descomptat d'educar-se en això, no? Per tant, bueno, estem en aquest punt.
I en aquesta lluita sobre l'accés dels menors als mòbils, us sentim sentiu acompanyats per les administracions. S'ha començat a fer una mica de feina a les escoles, no? Que ja s'ha començat a prohibir l'accés, que els nens portin el mòbil, però més enllà d'això, m'imagino que encara hi ha molta feina a fer.
Exacte, vull dir, nosaltres sorgim al novembre per a un grup de famílies concrets i ràpidament s'extén. Ve aleshores una normativa a nivell dels centres educatius, tot i que queda feina perquè entenem que els fins pedagògics haurien d'estar eliminats en els centres educatius de secundària, i llavors comença a haver-hi tot un foment de regulació, no? Ara hi ha doncs, un avantprojecte de llei de la protecció del menor en l'entorn digital, i nosaltres celebrem, no?, aquests petits passos, però considerem que hi ha d'haver una claretat, hi ha d'haver un missatge clar a les famílies, hi ha d'haver una informació de riscos, hi ha d'haver una informació de tot el que pot passar i fer campanyes de protecció. Pensem que l'edat és el factor de risc, podríem dir, més evident, i per tant, quan més retracem, més estem protegint, no? I tampoc volem sobreprotegir, sinó protegir. Per tant, entenem que bueno, s'han de seguir fent passos, però sobretot les famílies necessiten molta claretat i bueno, seguint també el posicionament de moltes societats de professions clíniques. Vull dir que en aquest sentit ho diem en base també al que està a la literatura.
Exacte, doncs està clar que aquest debat sobre els mòbils i els menors o adolescents no està ni molt menys tancat, i que des del moment en què li donem un mòbil al nostre fill o filla, evidentment s'obre un món d'oportunitats, però també de perills, i que hauríem de mesurar molt bé, no?, quin és el millor moment per donar aquest pas, i sobretot parlar molt amb els joves, que tinguin tota la informació perquè, vaja, sàpiguen afrontar aquestes situacions de violència digital, que són reals, però que amb més informació segurament que es poden gestionar millor. Marina Fernández, professora de Neuropsicologia de la Universitat Abat Oliba Seu i presidenta també de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o tu híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tenir feina no garanteix arribar a final de mes, això és el que recull l'últim informe de Càritas, que reflecteix que la meitat de les persones que va atendre l'any passat eren precisament treballadors pobres o tenien moltes dificultats per accedir o mantenir una vivenda o per pagar els subministraments. S'ha de tenir en compte que el 80% de les ajudes que van sol·licitar les famílies al programa d'acollida i assistència estaven relacionades precisament amb el pagament dels subministraments, dels lloguers i, en definitiva, de necessitats bàsiques. Ricard Álvarez, bona tarda.
Què tal, Yolanda?
És així, no?
Sí, bona tarda. Doncs, efectivament, el treball ja no garanteix res, no té una funció protectora. S'ha de tenir en compte que l'encariment de la vivenda és un pes molt important en tot aquest aspecte. Només cal veure, per exemple, els preus de lloguer, que a Barcelona de mitjana és d'uns 1.100 euros. Però segons els responsables de Càritas, és que plou sobre mullat. És a dir, d'una banda hi ha persones que es troben en situació d'exclusió social des de fa anys, fins i tot des de la crisi financera del 2008, però això s'hi ha d'afegir ara que demanen ajuda a gent que té feina però que no arriba a final de mes perquè s'ha encarit la cistella de la compra, els subministraments i l'habitatge sobretot, que és el tema que realment està més enquistat. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Desiré García, responsable de formació i inserció de Càritas, ens ha explicat que hi ha persones que tenen un treball més estacional relacionat amb el turisme i que encara els hi costa més i que tant s'hi val si s'apuja el salari mínim, si no es controla el preu de la vivenda.
És cert que les persones que nosaltres atenem els costa molt accedir igualment a aquests llocs estables perquè tenim una part molt estacional en la nostra economia, basada en el turisme i així, però sí que és veritat que és igual, tu pots posar el salari mínim a 2.000 euros. Si la vivenda segueix costant 3.000, les persones no arriben.
Al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Cecília Lamy. És argentina i periodista de professió al seu país. Ara malviu a Barcelona intentant arribar a final de mes, tot i rebre ajudes del Banc dels Aliments i de Càritas.
Sí, o sea, yo estoy con el Banco de Alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, pues, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y, bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Càritas.
I el que apunta també l'ONG de l'Església és que aquesta realitat d'exclusió i de pobresa no és un fet puntual, sinó que està generada per les polítiques que s'han dut a terme durant dècades.
Molt bé, gràcies, Ricard. Tornem a parlar d'aquí una estona.
Gràcies, fins ara.
I ens acompanya també aquesta tarda el Ferran Montaner Isart, que és membre de l'equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra i que forma part també de la comissió d'experts en els efectes de la precarietat laboral en la salut mental que va crear el Ministeri de Treball. Senyor Montaner, què tal? Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, moltes gràcies a vostès.
Una de les conclusions que ha tret aquesta comissió d'experts de la que vostè forma part és que hi ha una relació causa-efecte entre tenir una feina precària i algun problema de salut mental. Per tant, tenir una feina, però tot i tenir-la, no poder arribar a final de mes, llavors genera la mateixa angoixa o ansietat que està a l'atur, per exemple.
Sí, el que entenem per precarietat laboral va més enllà de no només arribar o no arribar a final de mes. Precarietat laboral és un conjunt de condicions que inclouen la inestabilitat, el nivell salarial, el nivell de negociació de les condicions de treball, l'exposició a la vulnerabilitat en l'àmbit laboral, disposar de drets laborals i de protecció social, i fins i tot de la capacitat per exercir-los. En conjunt, totes aquestes condicions ens duria el que coneixem com a situacions de precarietat laboral i, efectivament, són una causa importantíssima darrere de la mala salut mental de les persones treballadores.
I a la pràctica, com es manifesten aquests problemes de salut mental? En forma d'ansietat, d'estrès? Són efectes que potser, en el pitjor dels casos, fins i tot s'han de tractar de forma farmacològica?
Sí, les dues principals expressions dels problemes de salut mental, aproximadament un 60%, són ansietat i depressió. Són fenòmens que pràcticament o els patim o convivim amb moltes persones que els pateixen dia a dia i que en molts casos, de manera, diria jo, desmesurada, s'aborden de manera farmacològica. No és estrany que Espanya, per exemple, siguem un dels països del món amb major consum d'ansiolítics i hipnòtics i que en els últims 20 anys el consum d'antidepressius s'hagi duplicat. Així que sí, que és un problema greu i que en bona mesura s'aborda a través de vies farmacològiques.
Clar, estem parlant obertament, sobretot arran de la pandèmia, de la realitat de la salut mental, cosa que està molt bé. L'origen pot ser molt divers, però en el cas que estem parlant ara mateix de la precarietat laboral, no sé en quin percentatge provoquen problemes de salut mental. És a dir, dins del fenomen de la salut mental, quin percentatge està provocat per la precarietat laboral?
Sí, justament fa uns mesos vam publicar un article científic en el que podíem estimar que el risc atribuïble de patir depressió degut a la precarietat laboral i també a l'atur que conjuntament és d'aproximadament un terç. És a dir, ara mateix podríem dir que del 500.000 de persones que formen part de la població activa i que tenen i que pateixen depressió, doncs un terç, unes 170.000 persones, seria degut a la precarietat laboral i a l'atur.
Sí, hi ha feines, senyor Montaner, les que és més habitual que passi això, no? Tothom té al cap, segurament, les feines que acostumen a ser més precàries, i jo no sé si acostumen a afectar doncs, els col·lectius de sempre, no? Els joves, immigrants, dones, en alguns sectors. Per tant, seria com un cercle del que és molt difícil sortir, no? Vull dir, hi ha perfils determinats que ocuparan una sèrie de feines precàries i que, en conseqüència, doncs patiran més aquests problemes de salut mental, no?
Sí, efectivament. De fet, la precarietat laboral seria un dels que coneixem com a determinants socials de la salut, no? Tots aquests elements socialment determinen el nostre millor o pitjor estat de salut i les desigualtats en salut, en aquest cas en salut mental. I efectivament el que hi ha és el que coneixem com un gradient social de la salut. És a dir, inferior el lloc o la major exposició a situacions de dominació, explotació i discriminació, major és el risc de patir problemes de salut mental. I això vol dir que dones, migrants, persones amb menor nivell d'estudis, etc., els grups que es troben subordinats d'una manera o una altra, que ocupen un lloc moltes vegades de dominació en la nostra societat, doncs efectivament són els més exposats a aquests problemes de salut mental. Per exemple, la feminització de la salut mental és una cosa que en els últims anys s'està donant i que és especialment preocupant.
Clar, però al final estem parlant dels mateixos col·lectius de sempre, llavors com se surt d'aquí? És molt difícil, no?
Sí, sí, sí. És molt difícil perquè a diferència de l'abordatge de la salut mental des d'una perspectiva més biomèdica, allò doncs estudiar els gens que poden predisposar o no a la salut mental, a la mala salut mental, o veure quins són aquells fàrmacs que funcionen millor contra la simptomatologia d'ansietat, depressió, etc. Abordar les causes de la mala salut mental derivades de la precarietat laboral té implicacions polítiques molt severes, no? Reconèixer que té un paper important implica reconèixer que s'han de prendre mesures en l'àmbit del treball. Ara imagini's que tinguéssim tenim la meitat de la població activa exposada a situacions de precarietat laboral, imagina's que tinguéssim la meitat de la població activa exposada a productes químics que sabem que són tòxics. Ens semblaria una bogeria i seria un autèntic escàndol, no? En el cas de la precarietat laboral, doncs això no, sembla ser que no és un escàndol.
Sí, senyor Montaner, ja estem parlant de conseqüències de salut mental, però també a nivell físic, no? Determinades malalties tenen molt a veure amb l'estrès, amb l'ansietat, i estic pensant, per exemple, amb la hipertensió, amb malalties del cor, fins i tot obesitat, no?
Sí, exacte, i tot tipus de conductes de risc o d'estils de vida que moltes vegades s'atribueixen a l'individu, no? Que és una cosa com si fos una decisió individual de les persones de malmetre la seva salut en molts casos, i pel que fa a la precarietat laboral, doncs és resultat d'una vida precària. No arribar a final de mes o estar sota situacions de gran estrès o discriminació en el treball porta a moltes persones, doncs, per exemple, a consumir més alcohol, a consumir tabac, a portar dietes menys nutritives, menys saludables, i tot això, al final, té una sèrie de conseqüències sobre la salut, més enllà de la salut mental, importantíssimes. Ja des de migranyes, molta gent arriba a casa, no?, i ja tinc una migranya increïble, i no sé exactament per què. Bueno, moltes vegades la causa la podríem trobar a les condicions de treball i d'ocupació.
Sí, no sé, senyor Montaner, si es pot afirmar així categòricament que atacant aquesta precarietat d'arrel, és a dir, si tothom que treballa es pot guanyar la vida dignament i amb unes bones condicions, s'acabarien amb molts d'aquests casos d'ansietat, depressions, d'angoixa, vull dir, amb aquests problemes de salut mental.
I tant. Les desigualtats en salut en general són desigualtats evitables. En aquest cas, les persones que pateixen problemes de salut mental derivats de la precarietat doncs també són evitables, i com deia abans, segons aquest estudi que hem publicat recentment, doncs 170.000 persones que ara mateix pateixen depressió derivada de la precarietat laboral es podrien evitar, o sigui, són evitables.
Molt bé, Ferran Montaner Isart, membre de l'equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra i que forma part també de la comissió d'experts en els efectes de la precarietat laboral en la salut mental. Moltes gràcies per estar aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I està clar, doncs, que estem davant d'un problema seriós que afecta a moltíssima gent que ho està passant molt malament per no tenir feina i per tenir-la, però no arriba a final de mes, i això doncs porta molts problemes associats a nivell físic i a nivell mental que en algun moment doncs s'hauran d'abordar seriosament. Ferran, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
¡Qué bueno eres, Jamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centra Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Molta gent ha començat ja les vacances, són mesos de molta mobilitat a les carreteres. Trànsit avisa que s'intensificaran els controls durant tot l'estiu. I és que les dades del mes de juny no acompanyen precisament. 18 persones mortes a la carretera, 8 més que el mes de juny de l'any passat. La sinistralitat continua sent una assignatura pendent en una xarxa viària que, segons Trànsit, està al límit de la seva capacitat. Ens ho explica d'aquí a un parell de minuts el Ricard Álvarez i escoltarem també el José Luis Gil, que ens porta tota l'actualitat esportiva. De seguida tornem.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
COPE Cataluña y Andorra.
Minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, ha posat de relleu l'elevada densitat de trànsit que registren les autopistes i carreteres catalanes. Lamiel ha indicat que 4 de les 5 vies amb més trànsit de tot l'estat es troben a Catalunya i 19 de les 20 carreteres amb més vehicles pesants també hi són. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda, Iolanda. Doncs mira, segons Lamiel, la xarxa viària està al límit de la seva capacitat, amb un increment notable de trànsit a l'AP7, on de febrer del 2023 a febrer de 2024 el volum de cotxes ha augmentat un 7% i el de vehicles pesants un 6,5%. Ha destacat que l'àrea metropolitana de Barcelona, amb els seus 3 o 4 milions de ciutadans, contribueix a aquesta congestió i que la presència elevada de transports pesants empitjora la situació, ja que un vehicle pesant equival a 12 cotxes, cosa que congestiona encara molt més el trànsit.
Som una àrea de pas de vehicles pesants, per tant, de mercaderies. Som una àrea de destinació de vehicles pesants, per tant, destinació de mercaderies. I aquesta mobilitat de vehicles pesants s'hi barreja un element que és singular i únic, que és una població de 3-4 milions d'habitants que es mou agitadament en aquest entorn metropolità. Aquesta autopista de pas, que és l'AP7, troba aquesta pedra de mobilitat, aquesta pedra a la sabata de mobilitat, que és tota la conurbació metropolitana amb una gran agitació i mobilitat. Per tant, estem en un moment de màxima intensitat de vehicles.
Per la seva part, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha informat que la sinistralitat a les carreteres catalanes ha disminuït un 22,3% respecte al 2009 i un 6% respecte a l'any passat, amb un total de 67 víctimes mortals en els primers 6 mesos del 2024. Tot i així, el juny ha estat un mes negatiu, amb 18 morts, 8 més que el mateix període del 2023. Respecte a les denúncies, destaca que hi ha hagut un increment del 16% en denúncies pel que fa a les distraccions i als controls d'alcoholèmia i de drogues.
Hi ha hagut un increment del 16%, que és molt, de les denúncies en l'àmbit del transport, de les distraccions i dels controls d'alcoholèmia i de droga. Això respon a un increment també de l'activitat, és a dir, de molts més controls en aquest sentit, i també un increment del 35%, gairebé del 34%, de denúncies en l'àmbit de l'increment de velocitat, que respon també a un increment de l'activitat policial.
Elena ha remarcat que s'incrementaran els controls sobre els vehicles pesants i furgonetes durant els propers mesos, especialment durant l'estiu, època de major mobilitat, i ha recordat que hem de tenir el màxim de prudència i de moderació.
Una crida a la prudència. Vindran ara el mes de juliol, agost, setembre, són mesos d'especial mobilitat interna dintre el país i també de gent que ve d'altres països. També segueix amb molta intensitat l'activitat del transport de mercaderies i del transport de passatgers, i per tant és imprescindible fer una crida, i la fem, a la prudència i a la moderació.
I com dèiem, hem entrat ja als mesos de gran mobilitat per excel·lència, els d'estiu, els caps de setmana i sobretot els canvis de quinzena. Es poden acumular centenars de milers de vehicles a la carretera. I davant d'aquesta situació es prendran mesures, i entre les anunciades trobem que es faran més controls d'ITV i macrocontrols en vies d'alta capacitat, a més d'oferir formació voluntària per a conductors de fora de la Unió Europea, i que també es faran campanyes de control de distraccions, alcoholèmia, velocitat i motos, i es reforçarà la vigilància amb helicòpters.
Es mantindran i s'incrementaran, doncs s'intensificaran els controls d'ITV de vehicles pesants en carretera i els macrocontrols de vehicles pesants en vies d'alta velocitat. També pel que fa referència al conjunt de vehicles, doncs les campanyes s'intensificaran també durant aquests mesos d'estiu, de distraccions, d'alcoholèmies, de velocitats i a les motocicletes, i també doncs els vols d'helicòpter, que permeten doncs també en els llocs on hi ha una especial concentració de l'accidentalitat, doncs que hi hagi controls d'aquesta manera, així com també la instal·lació de sistemes de radar en línia en les zones de més risc de la sinistralitat, en total uns 200 quilòmetres de carretera.
Per poder dur a terme totes aquestes accions, en el darrer any s'han augmentat en 200 el nombre d'agents de la unitat de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Yolanda.
Doncs molta prudència a les carreteres, sempre, però sobretot en aquests mesos d'estiu de tanta mobilitat. Ricard, gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
I arriba l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bé, Yolanda. Bona tarda.
A veure, sembla que el Barça té perfilada la demarcació de lateral esquerra.
Mentre no sortim del dubte de si el Barça pot anar al mercat d'estiu en la regla de l'1x1 o ha d'apretar-se una mica més el cinturó en matèria econòmica, qualsevol opció low cost és benvinguda a la direcció esportiva blaugrana. I una podria afectar efectivament aquesta demarcació de lateral esquerra. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. José Luis, Àlex Valle, que va jugar 29 partits la passada temporada al Levante i que ha agradat al Barça com a opció low cost per cobrir la posició del lateral esquerre al costat d'Alejandro Valde. La passada temporada estava Marcos Alonso, no va tenir molts minuts, van posar a Héctor Ford a banda canviada, i aquest any pensen que Àlex Valle i Alejandro Valde poden ser els dos laterals. El tema serà inscriure'l, ara mateix només hi ha 13 jugadors inscrits, i la renovació. Àlex Valle té contracte fins al 2025, però el Barça té una opció unilateral per renovar-lo. Aquesta opció passa més per una clàusula de rescisió que ara mateix està en 8 milions d'euros i que pujaria a 30 milions d'euros amb aquesta renovació. El Barça entén que no hi haurà cap problema per renovar Àlex Valle, i el tema serà que el jugador, quan parli amb Hansi Flick, estigui d'acord amb els minuts i el paper que tindrà la propera temporada.
Una actualitat la blaugrana que passa també per un altre nom, en aquest cas del femení, Kika Nazaret, la jove perla portuguesa que ja es pot considerar de totes jugadora del Futbol Club Barcelona, seria, per dir-ho d'alguna manera, el relleu natural de Mariona Caldentey.
Això el Barça i l'Espanyol ha donat a conèixer detalls de la campanya d'abonaments 24-25.
Efectivament, una campanya d'abonaments doncs que recull descomptes, com per exemple 3% si es fa la renovació online o per domiciliació bancària, a més de descomptes per família, per situació d'ERTE o desocupació, antiguitat o per ser panyista. Si un és abonat de l'Espanyol i la temporada passada va anar a un bon número de partits de l'equip a segona divisió, es manté la reducció del 50% a l'abonament. Si no, l'abonament serà el 50% més car. 30% de bonus de descompte si aquesta propera campanya 24-25 es fa acte presencial a tots els partits de l'equip a Cornellà Prat. O sigui que bona campanya d'abonaments, que veurem quina recepció té a la massa social blanquiblava.
I a Girona, José Luis, en dia de presentació avui.
En aquest cas, la de Quique Álvarez, el tècnic que es farà càrrec del filial del Girona. El Girona B, acompanyat del seu germà Óscar Álvarez. Al tàndem, aquestes són les manifestacions en roda de premsa d'un tècnic que és conscient que es fa càrrec d'un equip filial.
És un repte ajudar els nanos a créixer, a intentar que algun d'aquests nanos pugui arribar a ajudar el primer equip, ajudar el primer equip en tot el que podem, i després l'aspecte competitiu, que és intentar que aquest equip pues, pugui estar en una categoria superior, no?
També es treballa a Montilivi a la confecció de la plantilla. Avui hem conegut que Arnau Ortiz, que va acabar la campanya jugant al Cartagena, s'ha dit no continuarà a l'entitat gironina.
I Badosa ja està a tercera ronda de Wimbledon.
6-4, 6-2, victòria en dos sets per la via ràpida contra la txeca Frubirtova. Una Badosa que va tenir alguns moments de tensió en el partit d'avui davant de la seva rival, però això també pot ser un punt de motivació quan jugues al tenis. Paula Badosa.
A veces yo necesito también tener ese... Tengo ese carácter, soy pasional, y a veces cuando mi juego no está donde me gustaría o mi nivel de tenis no está donde me gustaba, entonces de carácter quizá pues tenga que sacar un punto más de rabia para combatir esos nervios, para combatir pues otras cosas y al final pues también me ayuda a jugar con rabia. Entonces con ella no me he enfadado, pero eso es simplemente cosas que me ayudan a mí a jugar mejor.
Una tenista l'empordanesa que ja sap qui serà la seva propera rival a la tercera ronda. En aquest cas, se les haurà de jugar davant la russa Kasatkina.
Molt bé, José Luis Gil, gràcies. Que vagi molt bé.
A tu, Yolanda. Fins demà.
Fins demà. Doncs hem arribat pràcticament a les 8 de la tarda i això vol dir que posem el punt final, però continues informat, com sempre. Et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi bé. Molt bona tarda.